Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. La grip continua a l'alça i en només una setmana la incidència s'ha disparat. Ara hi ha 294 casos per cada 100.000 habitants. Fa 7 dies eren només 203. El nivell de transmissió actual ja es considera moderat, tot i que són xifres habituals per l'època. Salut espera que el pic de casos arribi d'aquí un parell de setmanes i recorda que les persones vulnerables encara són a temps de vacunar-se. N'ha parlat en una entrevista a Catalunya Informació el subdirector general de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Jacobo Benidoroz.
Depenent dels grups d'edat, estem parlant d'una de cada dos de cada tres persones que s'han vacunat de la grip, la qual està bastant bé, però evidentment ens agradaria que poguessin ser més. La transmissió ara pujarà, arribarà al pic i després baixarà, per tant, podem parlar encara de 4 setmanes, i és un molt bon moment ara, si no s'ha fet anteriorment, perquè les persones, no, que puguin tenir més conseqüències greus vacunen.
Mendioroz ha recomanat fer servir la mascareta si s'està en contacte amb persones vulnerables i es tenen símptomes de grip. Més notícies amb Marc Teixidor.
Cada vegada més governs europeus critiquen la ingerència d'Elon Musk en la política dels seus països. Aquest dimarts ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha carregat contra el propietari de la xarxa X després que Musk comentés unes dades publicades pel diari La Razón sobre l'origen estranger de la majoria de condemnats per violacions a Catalunya.
La democràcia és de la ciutadania i no podem permetre que caigui en mans de multimilionaris de la tecnologia aliats de la ultradreta.
La portaveu del govern espanyol, la ministra Pilar Alegría, també ha demanat a les plataformes tecnològiques que no s'utilitzin de forma esbiaixada.
El president de Renfe, Raúl Blanco, anuncia que deixa el càrrec per motius personals. El ministre de Transports, Òscar Puente, assegura que fa temps que estàvem parlant de la renúncia i creu que cal obrir una nova etapa a Renfe. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Sí, los motivos personales indudablemente juegan, ¿no? Son 2 años al frente de una compañía como es Renfe, con un importante desgaste. Bueno, yo creo que estábamos valorando abrir una nueva etapa.
El encara president de Renfe proposarà una persona de la seva confiança, Álvaro Hernández Heredia, per dirigir la companyia.
Donald Trump fa un pas més en la seva retòrica expansionista i 2 setmanes abans d'assumir la presidència dels Estats Units diu que no descarta utilitzar la força per recuperar el control del canal de Panamà i per annexionar-se a Groenlàndia.
No ho puc descartar en el cas de Panamà i Groenlàndia, no ho puc descartar en cap dels dos casos.
El president electe afirma que aquests 2 punts del planeta són claus per a la seguretat nacional del seu país.
La titular del jutjat de Guàrdia de Granada ha aprovat d'urgència aturar el trasllat a Itàlia del fill petit de Juana Rivas, la dona que va ser condemnada el 2017 per haver fugit amb els seus fills quan la seva parella la maltractava. Fa uns dies, Rivas va tornar a denunciar el seu exmarit davant la justícia italiana per demanar que el seu fill petit de 10 anys es quedés amb ella i el germà gran després de les festes de Nadal. Ha mort als 86 anys el cantant Peter Yarrow, membre del grup de folk Peter, Paul and Mary. Va tenir un gran èxit als anys 60 amb cançons com Puff, el drac màgic, coescrita per Yarrow.
El grup Peter, Paul and Mary el va crear el productor Albert Grossman, que va buscar músics amb un perfil molt concret per tenir èxit ràpidament. I ho va aconseguir amb un so basat en les guitarres acústiques i les harmonies a 3 veus. Primer amb versions de cançons de Pete Seeger, com Where Have All the Flowers Gone, i de Bob Dylan i John Denver, però també amb cançons pròpies com Puff, el drac màgic, que Catalunya va versionar el grup de folk també amb un gran èxit. Yarrow, però, també tenia un cantó fosc i és el que el van condemnar per haver abusat d'una nena de 14 anys i després li van concedir el perdó presidencial. Yarrow ha mort a casa seva a causa d'un càncer.
I als esports, el Barça està a l'espera de la resposta del Consell Superior d'Esports al recurs que ha presentat aquest dimarts per aconseguir la cautelar per Dani Olmo. A les portes de la primera semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic Club de Bilbao, el blaugrana Rafinha ha admès que la situació afecta el vestidor.
La sanció del comitè de competició Vinícius s'ha quedat en 2 partits de suspensió i només es farà efectiva a la Lliga. Per tant, el davanter del Madrid podrà enfrontar-se dijous al Mallorca a la segona semifinal de la Supercopa.
A les pròximes hores, el Girona espera fer oficial la rescissió del contracte llista de cessió de Pau López. El porter Garrotxí, cedit per l'Olímpic de Marsella, ha demanat sortir per falta de minuts i ara anirà cedit al Lens francès.
El duel català de la Lliga ACB de bàsquet entre el Girona i el Barça pendent de la 14a jornada ha deparat a la segona victòria seguida dels gironins i una nova sotregada per als blaugranes. A Fontejau, Girona 91, Barça 90.
Fins aquí les notícies.
Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Aquest dimecres, al Matí de Catalunya Ràdio, el català més influent en la diplomàcia internacional.
Porque condenar una tragedia no nos debería impedir condenar otra.
10 anys després de la seva última entrevista a Catalunya Ràdio, després d'haver deixat el càrrec d'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell trenca el silenci.
De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimarts, que semblava dilluns? Potser heu comentat dades del tancament d'any, com l'increment del preu de l'habitatge, que ha pujat un 8,1%, o que hem acomiadat 2024 amb la creació de 500.000 de llocs de treball, segons el Ministeri de Treball, o que l'any passat van arribar de forma irregular al país prop de 64.000 persones, que és un 12,5% més que l'any anterior. Salvament Marítim va atendre en concret el Dia de Reis 363 migrants en aigües pròximes a Lanzarote, entre ells una mare que va donar a llum al seu nadó durant aquest viatge cap a Europa. O potser heu comentat aquest estudi de la Universitat de Castella-La Manxa que confirma que caminar allunya la depressió. Hem reservat la primera trucada a Òscar Pino, psicòleg que dirigeix un doctorat sobre els beneficis de l'esport en la depressió. I mira, ara mateix obrim el 93-201-7474 per si ens voleu fer alguna pregunta o respondre'n d'altres, com aquesta que va fer el Pere de Sant Feliu de Guíxols. Quants diners ha costat l'espot de Nadal, la taula infinita de l'Ajuntament de Barcelona? No hauria estat més bé organitzar un dinar real per les persones amb pocs recursos en lloc d'un dinar fictici? Entre les respostes que trobareu en xarxa, aquesta del Carles: típica publicitat inclusiva que no té res a veure amb la cultura catalana. Veient l'anunci, no sé si representa Andalusia, el Marroc, Cuba o vés a saber. Catalunya segur que no, de fet, no es veu cap tret català. Ni el nom com Cora, ni la música, ni els balls. Qui celebra el Nadal en un terrat a Catalunya? Són els migrants els que s'han d'integrar, no els catalans. Ho trobareu a la xarxa Facebook del programa. Disposem d'avui línies telefòniques al 93-201-7474, atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i amb espurnes populars. Boirina pixotera, torna-te'n enrere.
Dites fites.
No deixis de caminar encara que et fallin les forces, canta en Xarango. Mai més ben dit, perquè caminar és un gran antídot contra la depressió. Ho constata un grup de recerca de la Universitat de Castella-La Manxa. Conclou que les persones que caminen entre 4 i 5 quilòmetres al dia presenten menys símptomes depressius que no pas les sedentàries. Òscar Pino és psicòleg i coordina el Centre de Salut Mental Adults Benito Meni de l'Hospitalet de Llobregat i dirigeix un doctorat sobre els beneficis de l'esport en la depressió. Òscar Pino, bona nit i gràcies.
Hola, bona nit.
Per què caminar és un gran antídot contra la depressió?
Bueno, tot el que és l'exercici cardiovascular, hi ha evidència des de fa uns anys de que ens ajuda en tot el que és la depressió. Llavors, aquí tenim efectes directes, que té a veure amb els propis efectes cerebrals a nivell d'alliberament d'endorfines, de tot el que són factors tròfics de creixement, o tot el tema d'oxigenació cerebral, i també factors indirectes, no? Que també tot el que és fer una miqueta d'esport augmenta l'autoestima, augmenta la socialització, no? Perquè la gent normalment va caminar amb altra gent, i també no deixa de ser una activitat plantera.
I a totes les edats?
A totes les edats, sí. El que passa és que és veritat que quan més jove és la persona, diguéssim, necessita una miqueta més de càrrega d'esport.
Òscar, alguns experts apunten que és prematur assegurar que caminar redueixi la depressió per dos motius. D'entrada, perquè les persones deprimides ja tenen poca propensió a caminar, i d'altra, perquè la majoria dels estudis només observen un punt en el temps. No sé si caldria fer seguiments a més llarg termini.
Sí, ara hi ha estudis que s'estan fent a més llarg termini i també s'estan fent molts estudis de tema de cost-benefici i cost-eficiència en tot aquest tema, no? Ja s'està utilitzant com a mètode de teràpia, o sigui, dintre del que és la teràpia psicològica també hi ha una part del que seria l'activació a nivell físic, i aquesta part d'activació moltes vegades ho fem amb esport.
Mm-hmm. Per tant, per una persona, en general per tothom, però per una persona amb depressió, caminar hauria de ser un hàbit diari.
Sí, hauria de ser tot el que sigui activació física. Per què? Perquè, per exemple, no? Una persona amb depressió té fatiga i caminar disminueix tot el tema de fatiga. Té problemes amb l'energia, no? Moltes vegades les persones depressives estan enèrgiques, amb baixa activació, i caminar això augmenta l'energia. I fins i tot el que és el cicle son-vigília, no? Tota la problemàtica de la son o l'insomni que poden tenir les persones amb depressió, sabem que el fer esport això ho acaba regulant.
Per la mateixa raó, si caminava bé contra la depressió, no fer-ho, tenir una vida molt sedentària, pot ser un factor que afavoreix encara més la depressió.
Sí, clar. Tot el que és el sedentarisme i és la baixa activitat a nivell físic també ens correlaciona de forma inversa amb tot el tema de salut mental, no? Igual que també tot el tema de la dieta i tot el tema dels hàbits saludables de la vida, no? Al final, quan menys hàbits saludables de la vida fem, més problemàtica a temes de salut mental.
I si parlem de caminar a plena natura o fer-ho pel barri tot fent recados, no?, en càrrecs, no deu canviar una mica?
A veure, sempre tot el que sigui contacte amb la natura, sí que per si mateix ja hi ha un benefici en tot el que és el tema de salut mental. Hi ha estudis ja que parlen de tot el tema de fer-ho pels boscos o fer-ho també a la vora del mar, no? Això, diguéssim, que hi ha un benefici extra. Però també fer recados i fer-ho per el propi barri, per la pròpia ciutat, també està molt bé, perquè al final el que fem és tenir el temps ocupat i tenir objectius, no?, més a curt termini, que fan que també estiguem actius.
I Òscar, no sé si amb les evidències que tenim s'haurien de fer més campanyes d'informació i prescripció de l'exercici.
Sí, totalment. De fet, ja dintre del que és el Pla Director de Salut Mental i Addiccions ja s'està parlant, no?, de tot el tema del que seria la prescripció social, no?, dintre d'aquest tipus de tractaments. No únicament hem de parlar de tractaments farmacològics, sinó que hi ha tractaments d'aquest tipus com itineraris esportius. Al nostre hospital, per exemple, tenim, pel tractament dels pacients que es troben ingressats, tenim un itinerari esportiu que ho fa una empresa que es diu Sports to Live, no?, que porten entrenadors que diguéssim, el propi pacient que està ingressat pot fer tota aquesta part d'esport, no?, perquè sabem que fer exercici físic amb intensitat moderada això té una millora pel propi pacient.
Aquí parlem del caminar, però potser hi podríem afegir algun altre esport.
Sí, tots els que siguin d'activitat cardiovascular hi ha evidència, com córrer, la bicicleta, la natació, i el que recomanen els estudis i la recomanació de la Organització Mundial de la Salut és fer 150 minuts setmanals amb això, diguéssim, ja seria prou, amb una intensitat moderada, diguéssim, fer 150 minuts a la setmana ja ens estaria bé.
Un estudi de la Universitat de Castella-La Manxa constata que les persones que caminen entre 4 i 5 quilòmetres al dia presenten molts menys símptomes depressius. N'hem parlat amb Òscar Pino, vocal del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i que dirigeix un doctorat sobre els beneficis de l'esport en la depressió. Òscar, com convenceríeu les persones que estan allò que dius no me'n parlis a mi ara de fer esport?
Bueno, els hem de convèncer una miqueta, començant de mica en mica, o sigui, fent, no? Segurament el primer dia no han de caminar 5 quilòmetres, però sí que han de sortir de casa, s'han d'activar, han de fer uns hàbits i, en el fons, diguéssim, s'ho han de prendre com si fos una part del tractament, no? No únicament el tractament és prendre un tractament psicofarmacològic, sinó que també hem de fer coses que augmentin la nostra motivació i que augmentin el nostre benefici.
Doncs, Òscar Pino, que vostè camini molt bé i moltes gràcies.
Moltes gràcies. Així ho farem. Gràcies. Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Maia Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durán, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i el Pau Joan des de Palma de Mallorca. Bona nit.
Bona matinada, Xavier. I endavant per programa, no em cansaré de dir.
Gràcies, tu diràs.
A tot el programa. Bé, volia fer una reflexió damunt dels temps que corren, perquè realment de vegades no som conscients dels temps que vivim, no? I, bueno, em sembla, i segurament hi haurà qualque especialista entès amb l'assumpte que em contestarà, que realment no som conscients de l'època, del moment que estem vivint, que realment és una revolució en majúscules. Vull dir, la revolució industrial és una tonteria, vamos, com a historiador ja ho veig així, o sigui, tu repassa la història un poc i vols que, per una banda, anava avançant a una velocitat increïble, impensable, que realment llegeixes llibres i dius, bueno, és que ni 1984 ni tot aquest... Imaginaven, vull dir, el món que... O sigui, apropaven, però realment, quan ho estem visquent, veiem que es van quedar curts, o sigui, i posats, mos podem imaginar qualsevol història que serà possible. I ara, amb la intel·ligència artificial, ni en parlem. Quan realment ens estem qüestionant preguntes que els presocràtics ja es feien, o sigui, i no trobar resposta. Per tant, per una banda, avançant moltíssim, d'acord, però per l'altra estem... O sigui, dones una passa endavant i quatre enrere. Aspectes de valors, de l'ésser humà en si, no? Vull dir, com a persona, com a personare, no? I bé, vull dir, era aquesta reflexió, o sigui que realment som conscients del món que vivim i bé, i com a darrera qüestió, el que realment som titelles, com deia el Boadena en el jugular, vull dir, som realment titelles que ballàvem el so que mana el sistema. Tot i que no ho veuen, doncs s'aparten d'aquest sistema i són els raros, són, ui, mira aquell, no sé què. Però bé, vull dir, és una qüestió que em plantejo, de que sí, molta tecnologia, moltes xarxes, molta vaina, que diuen els colonials, però en realitat, vull dir, anar cap enrere. I no han contestat aquelles... O mos hem apropat a aquelles preguntes que es feien temps enrere, vull dir, temps enrere me refereix que els grecs, els romans, és això.
Molt bé.
I bé, això, vull dir... Just això, i
gràcies,
bon any, enhorabona a tot l'equip, eh?
Igualment,
endavant.
Igualment. Adéu-siau, bona nit. Estaríeu d'acord que anem endavant, progressem o anem enrere? O dit d'una altra manera, som prou conscients del món en el que vivim? Una primera pregunta, diguem, en profunditat. I ara és una nota de veu de la Carmeta de Sants.
Jo voldria que entrevistéssiu a l'Aleix Gorina, del cinema, eh? A veure què tal, a veure aquesta afició... De què li va vindre? De ser crític? Per criticar el cine o per parlar-ne? O des de quan li va vindre aquesta afició? A veure què tal, què ens pot explicar?
Doncs maca la proposta. Per exemple, un personatge del mes, l'Àlex. Estic segur que més d'un oient tindríeu ganes de fer-li preguntes. Ara és la Maria Antònia.
He escoltat avui a Catalunya Ràdio aquest matí que el programa d'en Peyu ha passat al migdia perquè ja estava una miqueta tip de que li canviessin l'horari del programa per culpa del futbol. Jo, com a oient de la nit dels ignorants, em pregunto, la direcció d'aquesta cadena s'ha plantejat fer el programa de la nit dels ignorants amb una altra franja que no sigui tan tard de la nit? M'explico. La majoria de persones que escoltem aquesta emissora tenim una certa edat. Hem de prendre pastilles per les cames inquietes, pel colesterol, pel sucre, per molta medicació que prenem. I a l'hora que feu el programa, la majoria de nosaltres, si no ens hem adormit, estem en procés de fer-ho. M'agradaria que tinguéssiu en consideració la proposta.
Doncs ho prenem nota, Maria Antònia, i moltes gràcies. I si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia serà reservada a l'Arcadi de Santa Perpètua de Moguda, que vol escoltar And the Vals Goes On. Avui acabarem el programa amb un to molt, molt dolç, agradable i, en fi, amb aire de ball de categoria. Vals del director, actor i compositor Anthony Hopkins, escrit en la seva joventut, però que no va veure la llum fins 50 anys després. I va ser gràcies al prestigiós violinista neerlandès André Rieu. Estrenat mundialment a Viena el juliol del 2011, la gala va ser emocionant perquè Hopkins va viure aquesta magistral interpretació d'André Rieu i la seva orquestra, i va ser en col·laboració artística única, doncs, fusionant talent a tot i pleni, diríem. L'ha escollit l'Arcadi de Santa Perpètua, 82 anys, que en destaca, es Pau.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. M'ha fet riure molt l'Arcadi, l'he enganxat al supermercat i amb la guàrdia baixa, tot i que ha estat capaç d'escollir una peça molt singular. Interessantíssim conèixer aquest vals d'Anthony Hopkins amb la seva història amb André Rieu. Porta 15 anys jubilat i s'ha dedicat a l'ofici de canceladé, tot i que també ha fet altres coses. Diu que els autònoms sempre reben i que els jubilats també. És un apassionat de la bona música, amb els seus amics s'ha dedicat també a veure molts concerts i segur que us traurà una rialla. D'aquí una estona l'escolteu, ignorants.
Gràcies, Pau. Animeu-vos, com ha fet l'Arcadi, amb un tema que penseu que pot ser de, per compartir, no? Que tingui una història darrere, que creieu que això que és singular en la vostra vida. Una cançó potser que la fèieu, l'escoltàveu amb el Come Discos. Recordeu el Menja Discos? Era estrany, aquella artilogia. I aquest és el telèfon de reserves.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara anem a un punt de la xarxa viària. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, avui baixant el Bruc a l'alçada d'Esparreguera.
Molt bé.
Ara que comentaves de l'orquestra de l'André Rieu, quin llamp d'orquestra, quan va venir aquí al Palau Sant Jordi el vaig a veure, hosti, noi, dona gust veure que tot aquell llamp d'orquestra com els hi foten, eh? És brutal.
Mm-hmm.
Eh? Mira, trucava perquè el dia 5 de la tarda vam baixar en moto amb la meva dona a veure la cavalcada de Reis de Barcelona.
Sí.
I baixava, i entrant a Barcelona venint de Mataró per l'autopista, per la C32, abans d'arribar a Glòries, als túnels de Glòries, que està tot allò ha estat amb obres, va arribar un motorí, portava el sol de cara, i va arribar un moment que no sabia on estava el carril, hi ha tantes ratlles a terra que quan canvien els carrils de lloc, en vez de fresar el terra, pinta les ratlles en negre, i quan els hi toca el sol no sap si és la blanca, és la negra. Va haver-hi un moment que no sabia quin carril anava. Allà hi ha el carril bus i els dos carrils dels cotxes normals, perquè ens entenguem. I va haver-hi un moment que no sabia quin carril anava, i jo estic coneixent la carretera. Ara això una persona de fora que no està mai allà, tanca predicant per la seguretat viària, i això és un perill. Ja no en parlem el dia que plou. El dia que plou allò ens girà, no es veu absolutament res. Per què pinten les ratlles de terra? les que haurien d'esborrar en negre i no les fresen, que clar, si les fresen, llavors ja eliminen la pintura i llavors ja no es veu res. De veritat que va ser un moment que, mira, perquè no hi havia trànsit, però en un dia de trànsit és que no saps però per quin lloc estan els carrils. I com aquí, a molts llocs m'hi fixo, i molts llocs passa, eh? Quan han de canviar els carrils de lloc, pinta les ratlles en negre, i ja està, ja les han esborrat. Però clar, allò a la nit, o amb el sol de cara, brilla igual que una ratlla blanca.
Doncs no sé si podrem tenir alguna resposta, Jordi, en aquest sentit.
Vale. Val. Després, us volia compartir, bueno, una cosa. Avui estic fent l'últim viatge amb el remolc que porto que he portat aquests últims 13 anys i mig. Demà, o de màxim dijous, com a molt, estrenaré el nou remolc que us vaig estar comentant, que vaig tenir problemes amb
sí,
els papers.
Sí.
Doncs avui estic fent l'últim viatge. Només us volia comentar així a curiositat, eh? Amb 13 anys i mig he fet 1.200.000 quilòmetres amb aquest remolc, gràcies a Déu, sense cap accident, sense cap avaria. Estic prou orgullós de la trajectòria d'aquest vehicle. I la curiositat total, l'altre dia estava pensant, he transportat amb aquests 13 anys i mig més de 15 milions de pollastres. Un dia a la nit anava per l'autopista i anava pensant, mira, tants viatges, per tant, no una mitja de tants, i vaig anar comptant i calculo que he portat més de 15 milions de pollastres amb 13 anys i mig que ha estat en actiu aquest vehicle.
Doncs és una bona notícia.
Val, esperem que el següent tingui la mateixa trajectòria.
Tant de bo.
Sí, senyor. Pues mira, m'ha fet gràcia compartir-ho amb tots vosaltres.
Gràcies, eh? Jordi. Ens alegrem per tu.
Vinga.
Que vagi bé. Bona nit, bona nit. Anirem ara a Tarragona. Manel, bona nit.
Hola, bona nit, Javier.
Aviam.
Felicitats pel teu programa, eh?
Moltes gràcies.
Des de que l'estic escoltant, que no és que faci massa temps, la veritat és que me sento enganxat.
Que bé.
Perquè la teua veu empàtica fa sentir relaxat a la gent que t'escolta.
Mira que bé.
I la trucada meva era per dir-ho d'alguna manera, reivindicar el que ha dit la Maria Antònia del programa. Crec que el teu programa, tant el teu com el que venia abans, des de les 10 a les 12, per mi són els millors programes que escolto de la vostra ràdio. I penso que, efectivament, per la gent que us seguim, que quasi tots, per lo que he vist, i hi ha gent molt simpàtica, que tenim una certa edat, lògicament se'ns fa trist de que quan s'acaba el programa la majoria ja estem dormits, eh? M'agradaria reivindicar la veu que ha donat la Maria Antònia, de que potser la direcció es pogués plantejar de desplaçar, encara que fos una mica més aviat, aquest programa vostre, perquè jo el trobo molt, molt atractiu, molt, molt empàtic, molt agradable, o sigui, i molt interessant, de manera que nosaltres, els que escoltem, puguem posar el nostre granet de sorra, no?
Està molt bé, Manel. Bé, i li agraïm la seva, el donar-se a conèixer. Potser no havia trucat mai encara.
No, sap per què?
No?
Perquè m'he fet un lío amb els telèfonos.
Clar.
No el sabia escoltar bé i marcava un telèfon, me sortia telefònica, que aquest telèfon no existeix, en fi.
Doncs
total,
ara ja no...
Al final he aconseguit.
Ja no passarà més. I ara, abans d'acomiadar-nos, una pregunta, Manel. Si jo li dic Elvis Presley, vostè què me diu?
Home, que va ser una figura de la història de la música.
I vostè no movia els malucs amb aquell frenesí?
És que era una altra època. I aquest noi va descobrir com atreure la joventut, per dir-ho d'alguna manera, no? D'aquella època. La veritat és que, sí, jo no he sigut mai massa seguidor d'aquest tipus de músiques, no? Però
valora l'art que desprenia.
Sí, exacte.
Està molt bé. Doncs el anirem a felicitar amb el seu permís.
Sí, gràcies.
Manel, li enviem una abraçada i moltes gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies a vostès per el seu programa.
Bona nit.
Bona nit. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Well, my hand is shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ens hem desfermat una mica aquí a l'estudi. És que amb aquest molt shook up no pots evitar aquell moviment de sapa. Un èxit d'Elvis Presley de 1957, rei del rock, un dels artistes més influents de la història de la música, que avui, 8 de gener, hauria complert 90 anys, com molts dels nostres oients. L'artista anava des del gospel a la balada, passant pel country, el blues i especialment el rock and roll. La seva vida es va apagar de manera sobtada, recordem, als 77, amb 42 anys. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Amb motiu dels 90 anys, Graceland, la Casa Museu de Memphis, on va viure el cantant i on hi reposen les seves restes mortals, ha preparat un seguit de concerts i activitats per als fans de l'artista.
Josep Martínez, company, realitzador del programa Independents, DICAT. Josep, què és el més rellevant de la celebració dels 90 anys del 90è aniversari del naixement d'Elvis, i com és que 40 anys després segueix tenint fans arreu del món?
Bona nit, Xavier, bona nit, ignorants de la nit dels ignorants. Efectivament, 90 anys hauria fet Elvis Presley i això es celebra arreu del món. Especialment el lloc més important dins la geografia d'Elvis, que és Graceland. Efectivament, allà hi haurà tot un seguit de concerts entre els dies 8 i 11 de gener. Entre ells, alguns músics que van tocar amb Elvis Presley, que, clar, lògicament, cada vegada en queden menys. Però també és una tradició que es faci un concert d'aniversari a Barcelona, el munta el Club Elvis, i n'hi ha un de previst el diumenge 19 de gener, diumenge 19 de gener a les 7 de la tarda, a la sala Luz de Gas de Barcelona. És un concert d'Agustí Burriel i la Elvis Tribute Band, però amb convidats, i amb algunes estrelles internacionals, com, per exemple, Johnny Stad, de Rocky Sharp and the Ripley's, Danny Reno, en aquest cas un homenatge a un altre gran del rock and roll, com és Roy Orbison, i un munt de convidats, Jofre Bardagí, Santi Carulla, Tori Sparks... Vaja, que hi ha molts motius per anar el dia 19 de gener a la sala Luz de Gas, entre altres, també, la finalitat benèfica d'aquest concert, que és recaptar diners per ajudar els afectats per la Dana a través de la Fundació Horta Sud. Això pel que fa a concerts. I em preguntaves també, Xavier, com és que tants anys després Elvis sembla que continuï tan viu? Doncs, a veure, és inevitable que les grans estrelles del gènere, diríem que en el reggae, Bob Marley, per exemple. En el cas del rock and roll, evidentment, el rei del rock indiscutible és Elvis Presley, doncs aquests referents no moren mai, estan molt i molt presents. I a més, si algú se n'oblida, o té la tentació d'oblidar-se'n d'ells, contínuament hi ha projectes que ens van recordant les seves figures. Des de biòpics, en tenim un de relativament recent, que va fer bastanta fortuna, però aquest 25 està previst que se n'estreni un altre, amb Ryan Gosling en el paper d'Elvis Presley, perquè la veritat és que Elvis, la seva personalitat, és totalment immortal. Per tant, llarga vida Elvis. De fet, alguns diuen que està vivint en un planeta, no?, o a la Lluna, o no sé on. O sigui que per alguns continua més viu encara que mai, perquè alguns consideren que no ha mort, però de debò. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. No sé si algú entre els oients va poder veure una actuació d'Elvis Presley. Seria interessant, no?, poder escoltar el testimoni d'algú. Doncs mira, jo precisament, perquè allò havia de ser, els últims anys podia ja no tant, tot i que hi ha alguna interpretació d'aquelles memorables que es poden recuperar amb facilitat. Bé, felicitem els estimats que segueixen doncs aquesta força de la natura, i passarem de l'Elvis a les mascotes. Potser algú té un animal o ha tingut una mascota que es deia Elvis, en honor. Busquem, per cert, protagonistes pel proper Admirables Mascotes. Qui sap si serà un lloro, com l'Eric?
Sí, és el lloro d'Anton Nguyen, un home australià que viu una segona vida gràcies a l'Eric, que el va salvar de morir en un incendi a casa seva. Abans que els detectors de fum s'activessin, el lloro va anar cap al seu amo, que estava dormint, i va començar a cridar-lo pel nom fins que l'home es va despertar i va poder fugir.
Els bombers van arribar minuts més tard, però no van poder salvar res material. La casa va cremar sencera. Això sí, el seu propietari estava agraït i en deute amb el seu lloro, que va fer el possible per salvar-lo. Sí? Mira'l, mira'l. No, recordo que alguna nit ens van... Estava molt lograt, aquest lloro, eh?
Què és allò que mai no oblidareu de la vostra?
Si teniu alguna història amb una mascota, feu-nos-la arribar. Ens agradaria destacar-ne de tant en tant, i estem fent una col·lecció ben xamosa.
Sí, en tenim unes quantes, però com sempre en volem més. Ens les podeu fer arribar a les vies habituals, al correu ignorants@catradio.cat, a les xarxes socials o al WhatsApp del programa, al 667-220-148.
I ara obrim el pou, a veure què hi has trobat.
Doncs mira, una pregunta relacionada amb torrons, perquè estem en aquest temps de descompte.
Sí, en queda
on ens estem acabant les teules i encara en podem parlar una mica. I és una pregunta de la Carmen del Guinardó.
Des de quan els torrons es mengen per Nadal, diguéssim, eh? Bueno, és el més típic per Nadal, simplement es mengen tot l'any, però per Nadal és quan, diguéssim, des de quan ens va fer aquest costum.
I podríem afegir aquella de per què es diu que quan la persona està cada vegada així més abatuda i quan ja està a punt d'allò de passar avall, diuen ui, ha acabat els torrons.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele. La teva ràdio. La teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Hi ha qui acaba de sentir com es trencava un gerro. Hi ha qui acaba de sentir com es cometia un assassinat. Si ets dels segons, és que ets de Crims. Cada divendres a la una del migdia, un nou capítol a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
Camí de tres quarts, ara mateix no hi ha cap trucada, si voleu aprofitar, 93-201-7474. Llegirem el Jordi de Castellví de Rosanes. Diu, vaig escoltar que preguntaven que si la festivitat dels Reis d'Orient se celebrava el dia 6 era perquè la data del naixement del Campechano. Crec que no és per això, ja que va néixer un 6-6 del 38 a Roma i l'adoració dels Reis Mags data del segle IV. L'Església va començar l'Epifania citant els Reis Mags d'Orient. La Rosa de Granollers diu, m'agradaria saber qui decideix que els preus pugin al gener. Per quina raó han de pujar els preus al gener? Algú m'ho sap dir? Ara una dita que sempre em fa riure. Si vas néixer per ser martell, del cel et cauran els claus. Aquesta surt en el Pedro Navaja, eh? Aquella cançó. Doncs vinga, anem a escoltar la primera trucada en aquesta etapa amb el Joan de l'Espluga Calba. Bona nit.
Hola, bona nit, Javier, tots els ignorants, i bon any nou a tots.
Igualment.
Bueno, jo truco per contestar fa uns quants dies que la Isabel de Sant Cugat va preguntar d'on venia el mot, la paraula de colònia.
Sí.
Perquè aquests dies, bueno, que es venen, van parlar d'això, que es venien moltes colònies, tot això.
Mm-hmm. Sí, la van inventar els francesos. Va demanar.
Sí, bueno, jo ho he tret d'un llibre del Xavier Duran, que diu Històries que els pobles amaguen. I tot just havia llegit, bueno, un dels escrits d'aquest llibre parla de la paraula perfum i d'aquí surt colònia. Bueno, ho llegiré com ho he apuntat. I diu que, parlant dels perfums, diu que fa 6.000 anys els egipcis ja utilitzaven substàncies oloroses en ritus religiosos i funeraris. Més tard, els perfums passaren a ser aplicats a l'atractiu personal i es convertiren en un element cosmètic. A l'edat mitjana, l'alambí es va utilitzar per destilar i capturar les essències aromàtiques de diverses flors. Al segle XIV, amb alcohol pur, es pogueren extreure substàncies amb més facilitat i es fabricaren medicaments, licors i perfums. D'aquí, els que eren més diluïts i tenien menys alcohol rebien el nom d'aigües. La més famosa va ser la que l'italià Giovanni Maria Farina va obtenir el 1709 a la ciutat alemanya de Colònia, a partir de cítrics. Va rebre el nom francès d'eau de Cologne, aigua de Colònia. I després, com passa moltes vegades, una part del nom va servir per designar tots els productes que s'hi assemblaven. I fins aquí l'explicació.
Molt interessant, Joan. Moltíssimes gràcies.
Doncs també m'ha agradat molt el pessebre. Felicitat a tots els que van participar i a vosaltres també.
Igualment, Joan, abraçada.
Bona nit i bon programa.
Igualment. Anirem ara de l'Espluga Calba, Premià de Mar. Paquita, bona nit.
Bona nit, senyor Solà. Mira, era només per donar-li les gràcies, que van ser, tot l'equip seu van ser tan amables amb mi, amb la doctora de Sabadell, del Parc Taulí. Vaig poder aconseguir una sessió, bueno, una cita amb una doctora que tinc jo, normalment que vaig a Mataró, a un otorrino. Vaig anar-hi, li vaig explicar, li vaig dir tot, tal com m'ho havia notat tot, el nom, d'on era, tot, i li vaig explicar. Sí, ella em va dir pues, que, bueno, jo li vaig dir que jo, pues, per desgraciadament, amb 87 anys, pues, no puc així per les buenas anar fins a Sabadell, perquè, clar, no m'hi puc desplaçar. Llavors li vaig explicar a veure què li semblava. Em va donar un tractament que ho faré ara durant 3 mesos, i llavors pues, em va dir, intenti, a veure, d'aquesta manera que ella m'explicava, d'olorar unes essències que ja em va posar en la recepta, i ja vaig anar a la farmàcia, li vaig explicar al farmacèutic, em va dir, oh, sí, mira, pot fer això, pot allò. I ara ho tinc a casa, i cada al dematí, a la cuina, a l'habitació, em torno a posar. I llavors allò va a veure si d'aquesta manera va absorbint una miqueta, perquè em va dir que sí, que s'inflama tota aquesta part, i per això és el que em va passar. hi ha persones que han tingut sort i ho han pogut tenir una altra vegada.
Clar. I Paquita, ha recuperat ella... alguna cosa, una mica del...
No.
No. No. Pels oients que no saben el seu cas, expliquem que vostè amb la Covid va perdre el gust i l'olfacte.
Sí, completament.
I gràcies a una entrevista que vàrem fer amb una doctora especialista del Parc Taulí de Sabadell, vostè va sortir com a testimoni i a partir d'aquí aquesta doctora li ha facilitat aquest link.
Sí, jo vaig anar ja a dir que a Mataró vaig tenir sort, vaig telefonar perquè si tenien una visita, vaig anar-hi el divendres de la setmana passada. I li vaig explicar tot, va dir que molt bé, que estava molt bé, que ja ho miraria, a veure com ho podien fer. I sí, sí, bueno, ara m'ha donat el tractament i ara durant 3 mesos ho faré.
Doncs, Paquita...
Jo només li telefonava per donar-li les gràcies a vostè i a tot el seu equip de Catalunya Ràdio de ser tan amables i d'haver-me fet i d'haver-me concertat el que vaig poder
doncs va venir rodat,
fer vostè parlar era, amb la doctora.
Vostè era testimoni, va venir rodat. Paquita, ja ens explicarà com evoluciona.
Jo, durant aquests mesos, ho aniré fent i de quan en quan ja picaré i ja preguntaré alguna cosa.
Gràcies, una abraçada i els millors desitjos.
I moltes gràcies de tot, a tothom.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
Menjar-te una sara i no trobar el gust, no?, per dir alguna cosa. Anem ara a les Corts, Maria Rosa, bona nit.
Bona nit, Javier, i a tothom. Jo vull respondre a la persona que va preguntar el tema dels impostos que es tenen que pagar quan reps una herència. Aquests impostos, cada comunitat autònoma segueix un criteri. Concretament a Catalunya tenim impost sobre transmissions patrimonials que el va posar la Generalitat. Després, a més, hi ha la plusvàlua que aquest l'ha posat l'Ajuntament. Què puc dir-te? Que actualment aquests dos impostos d'alguna manera estan aturats. Amb el tema de les transmissions patrimonials, el Constitucional ho va aturar. No passa el mateix amb la plusvàlua, que encara que facis al teu advocat una petició de no pagar-la de moment, tard o d'hora s'haurà de pagar. Això concretament a Catalunya. La resta de comunitats no ho sé. És a dir, pel meu criteri, a Catalunya es paguen molts més impostos, crec que la resta de l'estat espanyol. I com a últim comentari, diré que gràcies a l'Artur Mas, quan va ser president de la Generalitat, va ser el que va posar el copagament pels jubilats.
D'acord, doncs, Maria Rosa, gràcies per la recerca pel programa.
És un plaer parlar amb vosaltres.
Igualment, bona nit.
Bona nit.
I llancem aquesta pregunta als oients. A Catalunya es paguen més diners que la resta d'Espanya pel que fa a impostos? Una pregunta que la deixem a l'aire. I ara arriba una nova edició de...
Preciositats que no es poden tocar. Belleses intangibles.
Tornen les belleses intangibles. Aquestes meravelles que ens envolten o que experimentem personalment de manera doncs inassolible físicament. Per exemple, l'aura de les persones. Cada persona tenim una aura. El cant dels ocells. No la podem agafar. La salut. No la pots tocar. El son profund, quan dorms tan profundament que gairebé sembla que estàs en una altra dimensió. El silenci. I avui ens endinsarem en una altra bellesa intangible de categoria. la posta del sol al capvespre. El sol, no hi ha millor manera d'acabar el dia que amb la seva posta. Els capvespres són com pintures divines, font d'inspiració que calmen la ment, siguis on siguis. Quan el sol es pon, mai no ens deixa de sorprendre. Ho sap molt bé el reconegut i distingit pintor escalenc Lluís Roure, que n'ha immortalitzat tants de capvespres amb els seus pinzells. Lluís, bona nit i benvingut.
Bona nit, Xavier. Bona nit, ignorants. Jo he estat fent posta de sol gairebé arreu del món, des de la Polinèsia fins a, sobretot, a l'Empordà. Sempre pren un camí que mai és exacte el que tu pots pensar. En aquell moment que va apagant la llum i van apareguent colors, i és aquell moment que el pintor doncs, comences doncs, a crear l'obra, no?
I també de capvespre se'n sap un munt l'Antonio Jorge Larruy, que és un mestre de vida, expert en autoconeixement i meditació. Dirigeix Despacio Interior. Antonio, bona nit i benvingut.
Bona nit, bona nit.
Per què calma la ment la posta de sol, Antonio?
Pues porque de alguna manera, ¿verdad?, nos invita a un soltar. Es decir, la luz solar nos proyecta hacia el aspecto consciente y cuando el sol se pone, de alguna manera hay un natural recogimiento. Igual que la salida del sol nos invita a expresar, a manifestar, a extendernos en la vida, cada puesta de sol es una invitación a volver al silencio. Has hablado antes del silencio, ¿no? También. Y cada puesta de sol es una invitación a volver a tu hogar, que no es más que tu mismo fondo y tu misma esencia, ¿no? La puesta de sol tiene ese componente de profundidad, de volver a lo que és el fondo natural de tot.
I per què associem bellesa al capvespre?
Jo diria que és la festa dels pintors. Moltes vegades, mira, hi ha una anècdota que a Mallorca, els pintors, tant Joaquim Mir com Santiago Rossinyol, Casas, doncs anaven a Cap Formentor a contemplar la posta del sol. I quan la posta era molt bonica, tots aplaudien. Però el dia que no era maca, com no saps mai com acabarà, posaven a xiular i picar de peus, no? Aleshores, això en una època ben curiosa.
Sí, pues yo creo que hay algo muy, muy importante en relación al paisaje y a la belleza, en este caso las puestas de sol, ¿no? Para mí es muy significativo, yo enseño un poco el aprender a reconocernos en aquello que vemos y darnos cuenta de que cada puesta de sol y cada paisaje está representando un matiz muy peculiar y muy particular de lo que es nuestra misma esencia. Con la naturaleza nos enseña en todas sus manifestaciones la grandeza del ser y de la vida. Y es una auténtica celebración, ¿no? Cada instante, yo creo que hemos de aprender a vivirlo como lo que es, como un festival, ¿no?
Parlant de festivals, els colors ho són. Com són, Lluís?
Són de tantes maneres. A vegades poden ser uns matisos agrisats, ataronjats, grocs, o a vegades el sol que es queda rodó com una taronja vermella a la posta, no?
Mira, para mí es como una oportunidad para olvidarme de mí, para rendirme a algo que me fascina y que a la vez me trasciende, ¿no? Yo he vivido muchos momentos de trascendencia a través de la contemplación del paisaje, especialmente las puestas de sol en el mar, que quizás no.
I què té la llum d'una posta de sol que no tingui la llum d'altres moments del dia?
A veure, a altres vegades no hi ha tanta diferència de la sortida del sol a la posta. Però sí que no sé, ha quedat sempre la posta del sol. Jo el que sí que recomanaria, que si voleu mirar una posta de sol, cal mirar-la en un lloc que el paisatge és absolutament ample. Cal uns horitzons llargs, amples.
Sí, per a mi la nota distintiva de salut és la calidez. Algo vibracional que distingue el amanecer del atardecer, ¿no? Dejar que el sol se ponga es también aprender a morir de alguna manera, de morir al día, de morir a la experiencia del final de las cosas, ¿no? Yo digo que morir a una experiencia es crecer en presencia.
Precisament en aquest sentit, som prou conscients de la bellesa de les postes de sol? Les gaudim prou? Els donem prou valor?
A veure, jo crec que sí, perquè fixa't que a la sortida, tots, quan comença el dia, tots correm, tots anem de pressa. Sempre ens despertem tard o arribem tard. I aleshores, a la tarda, i sembla que admet més assentar-te, relaxar-te, no? Sí, diria que és un gran repòs.
Jo crec que no, que lamentablemente no se disfruta, la verdad, y mucho menos pues los que vivimos en ciudad, ¿no? En general, pues hay muy poca conciencia de los que no están cerca de la naturaleza, esa puesta de sol, ¿no? Y que, bueno, hace mucho bien el contacto con la naturaleza, hace mucho bien. Por eso las personas, pues enseguida que pueden, van a la naturaleza y contemplan el paisaje, porque hay la dimensión contemplativa es imprescindible para equilibrarnos en la acción, ¿no? Y hace una falta enorme, enorme, en este mundo hiperactivo, fomentar la contemplación para que la acción deje de ser hiperacción y devenga algo mucho más eficaz también y profundo y sereno, ¿no? Pensemos que en clave meditativa, en la meditación tradicional, en todas las tradiciones, se ha hecho los maitines tradicionales, los monasterios occidentales, pero en Oriente igual, el amanecer es el momento cual se inicia la primera meditación, y el atardecer también son los momentos principales para que uno esté en contacto consigo mismo, ¿no? Luego, entre amanecer y atardecer, se desarrolla la expresión, en el cual uno pueda vivir, manifestarse. Con lo cual, yo animaría a las personas a que aprovechen esos momentos para bajar su ritmo acelerado, para tomarse un respiro y ponerse en sintonía con el reloj natural de la vida, no?
Belleses intangibles, avui la posta de sol, al capvespre, quan cau el sol de sora baixa, que canten els Antònia Font amb alegria. I amb Lluís Roura, pintor amb majúscules, i Antonio Jorge Larruy, mestre de vida, director d'Espacio Interior. Lluís, Antonio, algun missatge més?
Jo, de postes de sol n'he vistes de meravelloses a Jerusalem. Aquella hora cap al tard, quan ja tot va apagar la llum i veus el sol perdut allà entre l'atmosfera aquella, com un sol rodó al mig d'aquella penombra del desert de Judà. Doncs, aleshores, sents el cant del Muetzí, i el tocar de les campanes de Jerusalem dona aquesta espècie de pau afegida en aquell sol que se'n va, no? Aquest punt d'espiritualitat que el Timora ens porta d'aquí a la posta del sol, aquest punt d'espiritualitat, de recolliment, de cap a l'interior teu, de donar gràcies. I en tot cas, jo a vegades me sap greu que la gent de les ciutats no gaudeixin de la posta del sol, d'una pluja. Més van sempre molesta aquí. El que tenim la sort de viure en el paisatge, dintre del paisatge, veiem tot aquest canvi atmosfèric de tantes coses, i per tant, doncs, és un plaer i una felicitat que tenim la gent que vivim a ple camp i a plena natura.
Dentro de las posibilidades que cada uno tenga en relación a la naturaleza es, bueno, el aprovechar para reconocernos, o sea, para que lo que vemos en el paisaje lo descubramos allí donde está, porque todo lo que estamos viviendo a través del paisaje está resonando en el interior. Esto para mí es clave, es fundamental entenderlo. Lo que hace el paisaje es recordarnos quién somos, ¿no? La naturaleza nos recuerda nuestro origen, nuestra naturaleza real, el silencio profundo que anida en nuestro interior, pero que lamentablemente no escuchamos. Muchas veces a través de la naturaleza recordamos quién somos, ¿no? Porque en la naturaleza las cosas funcionan con transparencia, ¿no?
Doncs, Lluís Roura, Antonio, Jorge Larruy, moltíssimes gràcies a tots dos, i que les postes de sol ens acompanyin molts anys.
Muchas gracias a ti por esta oportunidad y por compartir la conversación.
Fantástico, fantástico. Ha sigut un punt de reflexió des de l'espiritualitat, totalment d'acord.
Moltíssimes gràcies a tots dos i bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Adéu a tothom, ignorants, bona nit. Bona nit.
Deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen les gòndoles entre les tasses. I alegria, les òrbites en sincronia i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, ses veies deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses escondo les entre ses tases.